El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Catalunya ha aprovat una llei contra les ocupacions que provoquen problemes de convivència a les comunitats de veïns. Ara els ajuntaments podran iniciar el procés per desnonar ocupes conflictius de pisos de bancs. El consistori podrà iniciar doncs els tràmits sempre i quan els propietaris no ho facin. A més, es podran quedar amb l'habitatge desnonat durant 7 anys per destinar-lo a habitatge social. Això sí, per posar en marxa els tràmits hauran de portar a la justícia un informe amb actes policials i queixes o denúncies de veïns de l'immoble ocupat. L'Arc Metropolità ha fet un comunicat celebrant la mesura. Us ho hem explicat, que de fet arriba després que el col·lectiu d'alcaldes, presidits per l'alcaldessa Marta Ferrés, ho demanés a l'octubre als grups parlamentaris i també fins i tot al Congrés dels Diputats. En parlem de tot plegat, de moment, conversant amb Eloi Cortés, regidor d'Acció Social i Habitatge. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia. Bon dia, Mireia.
L'Arc Metropolità celebrava la mesura. Entenem que l'Ajuntament de Sabadell també la celebra. Està satisfet amb aquesta proposta que s'ha aprovat al Parlament de Catalunya, amb aquesta llei?
Doncs sí, com sempre hem dit, ens falten eines, no? Ens faltaven eines per combatre aquelles ocupacions conflictives que estan ja consolidades, no? I que no s'han pogut evitar en un primer moment, i entenem que aquesta nova llei el que va precisament és en línia de donar-nos més eines per combatre-les. És el que hem demanat, no? Que si la propietat no actua, que si les altres instàncies de l'administració o judicials no actuen, nosaltres volem tenir la capacitat d'actuar per poder resoldre aquests problemes, i per tant aquesta llei ens ha de donar eines, i per tant en aquest sentit és benvinguda.
Aquestes eines és aquesta possibilitat de poder anar directament a la justícia a denunciar aquestes situacions?
Sí, jo crec que ara quan ho explicava, no? És a dir, no és una barra lliure per començar a denunciar qualsevol tipus d'ocupació, és a dir, és en moments molt taxats, quan la propietat no ho hagi fet, no? I un cop se li hagi requerit i tot i així no hagi actuat per combatre aquesta ocupació conflictiva, i que no és qualsevol ocupació. És a dir, això nosaltres tenim molt clar perquè ho volem, i per tant tenim clar que ha d'estar motivat, i ha d'estar motivat perquè hi ha uns problemes de seguretat, hi ha uns problemes de convivència, hi ha uns problemes no, d'inseguretat per part dels veïns, i tot això no és una cosa que ens haguem d'inventar, sinó és una cosa que evidentment haurem d'acreditar a través d'informes per poder-ho presentar. I per tant jo crec que en aquest sentit ens funciona, i també doncs evita el que altres col·lectius denuncien, no? Que pot ser una barra lliure per començar a provocar desocupacions, que com a mínim en el nostre cas ja puc dir que no serà així.
Clar, però de fet ara parlarem amb el col·lectiu de la PAC, que és un doncs, dels que s'ha mostrat contraris a aquesta proposta. Diuen que al final a vegades doncs, l'administració no és prou àgil, no? Analitzant determinades circumstàncies, i que poden passar pel boc gros, no? Situacions que no respondrien ben bé a aquesta definició que explicàvem ara.
Bueno, aquesta és la seva opinió. Jo crec que quan parlem d'ocupacions conflictives, nosaltres tenim molt clar del que estem parlant. Són casos que coneixem molt, tant per les queixes veïnals com per les intervencions de la policia municipal, com per la pròpia informació que tinguem doncs, des d'habitatge o des dels serveis socials, i per tant sabem a què anem, no? En quins casos tenim clar que s'ha de produir el desallotjament, i que per tant vamos, aquí no ens equivocarem, no? I per tant jo crec que és també un missatge de tranquil·litat, perquè no es pensin que d'aquí començarà a ser doncs, el que deia. Barra lliure. Nosaltres tenim clar contra la tipologia d'ocupacions que mirem. Són casos, com deia, que tenim hiperestudiats i molt acreditats, i per tant això no ens fa patir gens.
De fet, ahir ens acompanyava l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Enric Cervelló, ens explicava, parlàvem també d'aquest fet. Ell ens deia, doncs, d'una banda, que Sabadell no és un municipi on hi hagi un nombre molt important d'aquest tipus d'ocupacions, que hi ha municipis que estan més afectats per aquesta situació, però sí que ens parlava d'una taula de coordinació existent entre els cossos de seguretat i l'Ajuntament per buscar mecanismes per actuar davant d'aquests fets. Aquesta taula, com funciona?
Doncs bé, hi ha una part del que deia l'intendent, no? Que no estem tan malament com altres ciutats. També és cert que en els últims anys doncs, hem intentat canviar la tendència, per a Sabadell. Si mirem les dades, doncs el mandat passat no paren d'incrementar-se les ocupacions per la tolerància que hi havia. Jo crec que aquesta tendència l'hem revertit. i al final aquesta coordinació entre els diferents cossos policials, entre les diferents administracions, és per intentar unificar criteris. I és perquè tinguem doncs, tots plegats la cobertura i la seguretat de que si s'intervé en una ocupació conflictiva és perquè és realment conflictiva, no? I per tant no provocarem després una situació de greuge cap a aquelles persones. Jo crec que això és important, perquè al final doncs, no només la policia municipal, sinó també els Mossos d'Esquadra que ens aporten amb els seus efectius, i per tant en aquest sentit doncs, podem ser més força, perquè a vegades intervenen ells i necessitem doncs, la seva informació, dels seus informes, per poder lluitar contra aquestes ocupacions conflictives, moltes vegades perquè darrere hi ha uns altres delictes que s'han d'investigar i que són molt més llargs els processos, no? Inclús que els processos judicials de llançament, no? I per tant, per això també necessitem la presència dels Mossos i la seva col·laboració.
Aquesta taula es reuneix de forma periòdica? Reuneix quan hi ha casos concrets a abordar? Com funciona?
Bé, doncs és això, anem tenint la part més dels casos més conflictius i sobretot quan hem d'abordar situacions molt, molt concretes que requereixen una intervenció coordinada dels diferents cossos, no? I això també és una mica sobre la marxa en funció de les casuístiques que ens trobem i en funció de l'abordatge que s'ha de fer, i també tenint en compte doncs, que habitualment qui actua com a policia judicial són els Mossos, aquí per mandat doncs, de fiscalia o del jutjat, i que per tant a vegades pot ser que no tinguin previst intervenir en un cas, però que se'ls hi mandati per part de la justícia de fer-ho.
Uh-huh. També deia que aquestes feines de coordinació també serveixen perquè quan els Mossos els arriba la comunicació que s'ha de fer algun desnonament, pregunten a l'Ajuntament si existeixen aquests criteris de vulnerabilitat. Aquesta comunicació és fluida per garantir allò que dèiem al principi, no? Que no es va pel boc gros i que per tant no s'ataca, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, ocupacions doncs, que responen a criteris de vulnerabilitat?
Sí, el que passa és que, Mireia, quan ens arriba aquesta comunicació, que habitualment, doncs, quan ens arriba a través dels Mossos vol dir que ja tenen una ordre judicial i, per tant, aquí ni nosaltres ni els Mossos han decidit. Aquí hi ha hagut un jutge o una jutgessa que han decidit doncs, tirar endavant amb aquest llançament. Els informes de vulnerabilitat hi són, però habitualment, jo diria pràcticament el 100% dels casos, no ens passa mai que siguin doncs, aquelles ocupacions conflictives que generen molèsties que ens arriben d'aquesta manera. Perquè estan molt, molt treballades i habitualment aquestes que són conflictives els temes de vulnerabilitat que hi hagi hi poden ser, però a vegades no són el factor més important i a vegades són famílies o són persones que no es vinculen als serveis socials i que per tant és difícil d'acreditar aquesta situació de vulnerabilitat. Per tant, jo distingiria molt. Una cosa és aquells casos de famílies vulnerables que ens arriba la notificació a través dels jutjats o a través dels Mossos, i aquí nosaltres fem tots els informes socials que faci falta per acreditar la vulnerabilitat, i doncs, si el llançament no s'ha pogut aturar, també coordinem doncs, el recurs per aquella família, i l'altre cas és doncs, en aquests casos on hi ha conflictivitat i on hi ha uns problemes de seguretat, no? Que poques vegades hi ha darrere una situació de vulnerabilitat social aparellada en la pèrdua de l'habitatge. Això també vull deixar clar.
És a dir, les ocupacions conflictives no acostumen a estar vinculades amb la vulnerabilitat?
No, i per això insistim tant en distingir-les, no? Encara que alguns vulguin barrejar-les i no siguin capaços de distingir-les, nosaltres ho tenim molt clar. I aquí també hi ha una cosa, quan a vegades aturem ocupacions en calent, encara que sigui una família vulnerable, l'actuació ha de ser aturar-la, l'ocupació. No pot ser deixar que es consolidi o deixar que passi, perquè això és deixar que es cometi un delicte, i perquè com a administració pública la resposta ha de ser doncs, acompanyar aquella família, aquelles persones, als serveis socials i proporcionar els recursos que necessitin, encara que necessitin més, però en cap cas la resposta pot ser és una família vulnerable, deixem que ocupi, que per tant que es provoqui un delicte, la policia no actua. Jo crec que això és una perversió del sistema que a vegades havia passat, no? I per tant jo crec que aquí hem de tenir molt clara la resposta, perquè si no al final acabem pervertint el que és la resposta de l'administració pública davant dels casos de vulnerabilitat, que en cap cas pot ser deixar que una família vulnerable ocupi.
Deixi'm que deia al principi, tenim molt clar, sabem quins casos són, no? Els tenim clars els casos, deia, contra qui anem. De quants casos estaríem parlant? Quantes ocupacions d'aquestes característiques xifren que hi ha a la ciutat ara mateix?
Doncs aquí depèn dels criteris que li vulguis posar, Mireia. Estaríem parlant sobre al voltant d'una seixantena, setantena, de les que són més dures. Aquí hi ha després, evidentment, el top 10, top 12, d'aquelles que són extremadament dures, que són les que estan en el nostre llistat de màxima prioritat, en les quals ja s'han fet informes a Fiscalia i s'ha coordinat doncs, amb Mossos, amb policia municipal i inclús amb els jutjats. I, per tant, jo aquí també vull fer una reflexió. No és tant el número sobre el total d'habitatges que hi hagi a la ciutat o inclús sobre el total d'habitatges ocupats, és més aviat l'impacte. Perquè encara que siguin una o dues, l'impacte que provoquen en l'entorn és enorme, no? I provoquen moltes dificultats en els veïns, inclús a vegades problemes de salut o de salut mental. I per tant, és més la qüestió quantitativa, diguéssim, no? Qualitativa, de l'impacte que provoquen els veïns, que no pas el número o el percentatge que suposin sobre el total d'habitatges ocupats a la ciutat.
Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia i un bon cap de setmana. Adéu. Seguim buscant més testimonis, ara segurament en part de l'altra cara de la moneda sobre aquesta qüestió. Alguns ajuntaments han demanat aquesta mesura, hi ha hagut algunes entitats que s'han mostrat contràries a aquesta proposta. Entre aquestes hi ha hagut des del principi la PA. Volem parlar avui amb l'Aida Guidús, portaveu de la PA Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, Mireia.
Anem a PAMS. Què us sembla aquesta legislació? Què en penseu d'aquest redactat?
Bueno, tornem al que ja havíem parlat altres vegades, no? Que és un relat que aprofita per tornar a criminalitzar la pobresa, que genera una falsa alarma social, ja que les dades demostren que és totalment fictícia aquest relat de que hi ha tantíssimes ocupacions conflictives, i evidentment creiem que és una manera de treure votants, ja que bueno, hi ha eleccions aviat i tothom sap com són els polítics.
En aquest sentit, ara parlàvem amb el regidor d'Habitatge, ens explicava que són eines al final per combatre uns casos molt concrets d'ocupacions, no? Que són els que tenen xifrats, deia, a l'entorn d'una seixantena a Sabadell, que són els que generen problemes de convivència amb els veïns i amb l'entorn. De quina manera això afecta a les ocupacions doncs, que no són conflictives i que, per tant, responen a criteris de vulnerabilitat?
És que actualment, a nivell legal, no hi ha cap diferència entre unes ocupacions i les altres. Llavors, creiem fermament que si el que es vol combatre és tot aquest malestar que poden generar aquestes persones a les veïnes, no? Les ocupacions conflictives, és perquè aquestes persones estan cometent altres delictes o tenen altres problemes. Llavors, ja hi ha lleis que s'enfoquen en això i que potser s'haurien d'endurir. Això ja és un tema d'ells. Però no podem separar unes ocupacions de les altres només amb el fet de veure-les, i llavors per això creiem que és perillós també, perquè deixa tot el focus en que l'ocupació és el problema quan no és així.
Sí, vosaltres teniu la sensació que està posant el focus en que l'ocupació és el problema i no en el fet d'aquest malestar que generen aquestes ocupacions, que a més, segons deia ara el regidor, hi ha moltes dificultats doncs, perquè se'ls pugui fer fora i se'ls pugui aplicar alguna legislació per fer-los fora?
Sí, o sigui, directament el focus està posant sobre l'ocupació des del minut zero, perquè aquest és el discurs. Llavors, creiem en això, que potser és difícil fer-los fora per altres motius, no ho sabem, però si el problema és pues, el tràfic de drogues o coses així, això és un altre tipus de delicte i és una altra cosa. Llavors, hauríem d'enfocar en això en lloc de treballar tant en l'ocupació, que sembla que sigui el més gran dels mals, i a part d'això, també fomentar que hi hagués com facilitats per a les persones que no tenen accés a un habitatge digne, i deixar d'assenyalar-los amb el dit perquè estan ocupant en lloc de buscar solucions.
Clar, en aquest sentit el regidor ens explicava al final que hi ha a l'entorn d'una seixantena d'ocupacions conflictives a Sabadell, les que serien les més dures, no? Unes 10 molt, molt dures i amb les quals doncs, es vol començar a treballar ja. Clar, les xifres us quadren?
No sabem quines ocupacions són conflictives, perquè nosaltres amb el que ens encarreguem és amb la gent que té problemes d'habitatge, i llavors o sigui, aquesta penya conflictiva a nosaltres no ens arriba, i llavors no sé si em quadren les dades o no, la veritat, però que sí que creiem és que s'han de centrar més en resoldre el tema de l'habitatge, que és la part que ens toca.
Sobre aquesta qüestió, també sobre el tema de les ocupacions, no? Ens explicava el regidor que s'ha d'actuar, no? I que aquest govern, des que ha entrat, no? El govern ara ja a punt d'acabar mandat, no? Ha treballat molt perquè Sabadell no fos una ciutat on fos molt fàcil ocupar i per poder, perquè ha dit que en el mandat passat hi havia hagut molta tolerància amb les ocupacions. Heu notat aquest canvi des de la PA?
Nosaltres no hem notat cap tipus de canvi en aquest aspecte. Vull dir, ocupar per les famílies que ho fan no és una cosa senzilla a molts nivells, inclús l'emocional. I després, encara que estiguin treballant en això, torno a insistir, no hi ha eines per reallotjar la gent. Tenim el cas del nostre company Rafic, que ho hem posat aquesta setmana a xarxes, que li han donat 3 dies d'hostal i ara mateix no té on viure i s'ha quedat literalment al carrer perquè no té una situació regular. Llavors hi ha molta problemàtica habitacional que no s'està resolvent.
I els ajuntaments hi haurien de fer més en aquest sentit?
Correcte. O sigui, a part que s'ampliés el parc públic, la nova llei aquesta que han aprovat ara, el que fa és que puguin desnonar famílies que estan vivint a pisos de fons voltors i de bancs. I llavors això fa que aquests fons voltors i bancs que van adquirir les cases que eren resultat de tota la crisi del 2008, ara mateix no siguin complint l'obligació que tenien segons la llei 24-2015 de fer lloguer social, que és el que demanem.
Què té a veure una cosa amb l'altra? És a dir, per què s'acullen aquesta qüestió, aquesta, per no fer aquests lloguers socials? Perquè, diguéssim, tenen capacitat per poder fer el desnonament o què és el que...
Bueno, és que l'altra és que si no fan el lloguer social se'ls hauria de sancionar i se'ls hauria de com buscar una mica el punt des dels ajuntaments i des de la Generalitat, que això no s'està fent. Uh-huh. I de totes maneres aquests grans tenidors paguen una sanció administrativa, bueno, una sanció, una multa de X diners, potser els hi dona més igual i així poden continuar especulant amb l'habitatge i llavors pues, paguen la multa i ja no fan el lloguer social que hauríem de fer.
Ens acompanyaves fa uns mesos, a principis de temporada, crec que era, parlàvem una mica de com estava afectant tota la situació de l'increment de les quotes hipotecàries a la PA, si estàveu notant un increment de persones que s'acostaven a la PA. Quina és la situació ara mateix?
Bueno, continuem igual. Els casos d'hipoteca van pujant poquet a poquet. També és normal, no? Les hipoteques s'estan tornant insostenibles després de la pujada de l'Euribor. I, bueno, també estan pujant els lloguers, que han pujat un 9,2% a Catalunya des de la suspensió de la llei de regularització. Els joves no es poden independitzar fàcilment, llavors continuem amb un suma i sigue constant.
En quina magnitud xifraríeu el creixement de persones que s'estan acostant a la PA?
Doncs actualment... O sigui, és com molt part de goteig, però més que les persones que s'estan acostant, ens estan pujant el número de desnonaments. Actualment estem tenint entre 3 i 4 a la setmana mínim.
I això quants en teníeu, per exemple, l'any passat per aquestes dates?
Doncs l'any passat per aquestes dates potser eren 2. O sigui, ja et dic, és com molt gradual, però ho estem notant. I això pues, anirà empitjorant poquet a poquet.
I són desnonaments relacionats amb el lloguer o amb ocupacions o amb hipoteques també?
Hi ha d'hipoteca i hi ha d'ocupacions.
En quin percentatge diries una cosa o l'altra? Perquè sé que abans hipoteca era pràcticament residual, no? Abans de tota aquesta crisi d'increment dels tipus d'interès, ara mateix en quina situació estaríem?
Bueno, continua sent una mica residual pel tema de que els processos hipotecaris són molt més llargs. Són processos que poden durar de 6 a 8 anys de patiment de la família i de lluitar per la seva casa. Llavors, continua havent una majoria d'ocupacions perquè és un procediment molt més ràpid, però pues, això ens estan trobant amb hipoteques que fa potser un parell d'anys o un any no ens trobàvem més d'un desnonament a l'any d'hipoteca.
I el Codi de Bones Pràctiques que va firmar la banca allò a finals del 2008-2009 per treballar diferent el tema de les hipoteques, per buscar solucions, fins i tot opcions doncs, d'allargar fins i tot el temps que fa que has de pagar la hipoteca, etc. Això veieu que s'aplica?
Creiem que no s'està aplicant gaire o no, bueno, com que no tenim tampoc la constància de que estigui funcionant.
Doncs n'estarem pendents de ben segur, de veure com s'evoluciona tota aquesta qüestió. Hem parlat avui d'aquesta legislació amb l'Aida Guidos de la PA i de gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Adéu.
Fem de seguida una pausa per la publicitat per després asseure'ns amb els nostres tertulians a comentar els temes d'actualitat del dia, començant per aquesta qüestió que us hem estat explicant aquesta estona, que és el fet d'aquesta llei que ha aprovat el Parlament de Catalunya contra les ocupacions que provoquen problemes de convivència a les comunitats de veïns. Dèiem que els ajuntaments ara podran iniciar aquest procés per desnonar ocupes conflictius de pisos de banc, sempre i quan, això sí, hi hagi un informe d'actes policials i queixes o denúncies veïnals vinculats a aquest immoble.